d'Europa i també l'Àsia i l'Amèrica del Nord.
I pel que fa al temps, dia assolellat en general, amb temperatures que es mouran entre els 30 i els 34 graus.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. Bon dia. Quatre dotacions de bombers de la Generalitat treballen ara mateix per extingir un incendi a tocar del parc del Pi Gros, a la zona del camí de la Font de Sant Josep i al carrer Ciutat Real. El foc ha començat al migdia en uns matolls a tocar del cim del parc i el fum arriba als habitatges de l'entorn, s'hi pot veure. De seguida ampliem la informació que tenim en aquests moments. Abans, la resta de titulars amb Sara Cabrera. El ple del Consell Metropolità aprova més de 800.000 euros d'inversió a Sant Vicenç dels Horts per executar aquest any.
Es destinaran a la reforma del carrer Barcelona, al Parc del Molí dels Frares i al futur Parc del Turó. També ha tingut llum verda el conveni perquè l'àrea metropolitana gestioni els terrenys del carrer Lucena per construir-hi habitatge social.
Sant Vicenç en xarxa ha celebrat 2 anys de la seva creació amb un emotiu homenatge al Centre Cívic de la Guàrdia.
Voluntàries, voluntaris, entitats i ajuntament van fer balanç de tot el que va comportar la primera part de la pandèmia i totes les iniciatives solidàries que han sorgit de la xarxa d'ajuda mútua.
També està d'aniversari Solidans a 25 anys que celebraran en uns dies.
El seu projecte més conegut és el de Roba Amiga. A Sant Vicenç dels Horts, Solidansa és una de les branques fonamentals del projecte Treballa't, el programa d'inserció sociolaboral en col·laboració amb l'Ajuntament i la Fundació Maria Auxiliadora.
La previsió del temps amb Carme Farnell.
En conjunt, avui de cara al migdia anirà fent calor i és que la temperatura podrà pujar fins als 27 i 28 graus arran de costa i cap a l'interior, fins i tot arribant als 30-31 graus en molts indrets de la zona més del prelitoral. Per tant, la calor apretarà de valent durant les hores centrals del dia, i és que a més ha de fer sol, sí que amb l'arribada d'alguns núvols prims, però que tan sols deixaran el cel entrenyinat. De cara als propers dies continuarem parlant també de més calor. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Eva García, és dimarts 7 de juny. Ara posem Sant Vicenç al dia. Quatre dotacions de bombers de la Generalitat treballant ara mateix per extingir un incendi al camí de la Font de Sant Josep, a tocar del Parc del Pi Gros. El foc s'ha generat a uns matolls a tocar del cim del parc.
Aquest és l'ambient que ara mateix es pot sentir a l'entorn del camí de la Font de Sant Josep. Bombers i agents forestals estan treballant des de 1:15 en l'extinció del foc a uns matolls entre el carrer de Ciutat Reial i el camí de la Font de Sant Josep. Hores d'ara tenen localitzat l'origen i estan intentant controlar les flames a banda i banda del foc. El fum arriba als habitatges de l'entorn, al barri de Sant Josep. Segons Protecció Civil de l'Ajuntament, l'incendi s'hauria generat per uns petards.
Anem ampliant la informació sobre aquest incendi. A poc també acabem de saber que l'àrea metropolitana va fer treballs de desbrossada el mes passat en aquesta zona i, segons explica l'Ajuntament, això ha servit perquè el foc no es propagui a través del conveni habitual entre àrea metropolitana i Ajuntament, el conveni de col·laboració de gestió del parc del Pi Gros. Doncs aquesta és l'última hora. Els bombers treballen per extingir aquest incendi de matolls que sembla indicar que va a la baixa. Abans que acabi aquest Sant Vicenç al dia, recopilarem la informació que tinguem i us explicarem com està la situació d'aquest foc a tocar del parc del Pi Gros en aquests moments. aparatós accident. Ahir, al centre de Sant Vicenç dels Horts, un cotxe va acabar volcat al carrer Barcelona davant l'artesà del pa. Per sort, sense provocar danys personals importants. Només el conductor va quedar ferit lleu i va rebre atenció ambulatòria.
Quan faltaven 10 minuts per les 10 del matí, un turisme que circulava pel carrer Barcelona va volcar sobre el lateral esquerre del vehicle. Segons explica la policia local, el vehicle va topar contra un altre cotxe que hi havia estacionat a la seva dreta. Això va fer aixecar el vehicle, que va acabar volcat sobre el cantó esquerre, i també va xocar lleugerament contra la tanca de la terrassa. El conductor té 21 anys, va donar negatiu en alcoholèmia, i la policia indica que la velocitat tampoc era excessiva. El tram del carrer Barcelona afectat per l'accident va estar tallat una hora fins que es va retirar el vehicle sinistrat.
El ple del Consell Metropolità ha aprovat, aprovat més de 800.000 euros d'inversió a Sant Vicenç dels Horts per executar aquest any. Són diners que es destinaran a projectes del Pla de Sostenibilitat Ambiental que el ple municipal va aprovar l'any passat. Els més de 800.000 euros es destinaran a la reforma del carrer Barcelona, al Parc del Molí dels Frares i al futur Parc del Turó. També ha tingut llum verda el conveni perquè l'àrea metropolitana gestioni els terrenys del carrer Lucena per construir-hi habitatge social.
El Pla de Sostenibilitat ambiental de l'àrea metropolitana compromet més d'un 1.750.000 euros per invertir en una dotzena d'accions mediambientals a Sant Vicenç dels Horts. L'últim Consell Metropolità, celebrat la setmana passada, ha activat més de 814.000 euros que es destinaran a la licitació i l'execució de les obres de reforma del carrer Barcelona per la seva pacificació i al Parc del Molí dels Frares per millorar la seva biodiversitat i la gestió de l'aigua. En el cas del futur Parc del Turó, està en fase de redacció del projecte d'execució i direcció de les obres, més d'11.000 euros repartits fins a 2024. De moment, la primera anualitat, la d'aquest any, és de 2.200 euros. Ramon Maria Torra és el gerent de l'AMB.
Aprovaríem l'expedient de suplement de crèdit per la transferència de capital a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per la licitació i execució de diverses obres incloses en el PCA i per import de 814.855 euros. També s'actualitzaria el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts al pressupost d'aquest.
Amb el vot favorable de grups del govern, de Ciutadans i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt.
El projecte executiu del Parc del Molí dels Frares es troba aquests dies en exposició pública, un cop aprovat de manera inicial per la Junta de Govern Local. Les persones interessades poden presentar al·legacions al projecte fins al 19 de juliol.
D'altra banda, l'àrea metropolitana també ha aprovat el conveni per gestionar els terrenys del carrer Lucena i construir-hi habitatge social.
El projecte d'execució està valorat en prop de 13.860.000 euros.
Teníem la transmissió de la propietat per mutació de manial subjectiva del terreny de domini públic situat al carrer Lucena números 2 i 4 de Sant Vicenç dels Horts, qualificat de sistema d'equipament comunitari, clau 7B, i d'una superfície de 7.302 metres, que és propietat d'aquest ajuntament i es faria a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona perquè el destini a habitatges dotacionals, valorat aquest pels serveis tècnics municipals en 13.857.841 euros.
El ple del Consell Metropolità es pot veure sencer a emb.cat.
Més modestes són les tasques que es fan a la pista esportiva de Sant Roc.
Avui i demà l'Ajuntament té previst fer treballs de manteniment i reparació de la pista esportiva de Sant Roc. Mentre durin els treballs, no es pot accedir a la pista.
Sant Vicenç en Xarxa ha celebrat 2 anys de la seva creació amb un emotiu homenatge al Centre Cívic de la Guàrdia diumenge passat. Voluntàries, voluntaris, entitats i ajuntament van fer balanç de tot el que va comportar la primera part de la pandèmia, el confinament, i totes les iniciatives solidàries que han sorgit de la xarxa d'ajuda mútua, com ara el projecte de Nines Ubuntu o l'organització de material humanitari per Ucraïna.
Amb una sala d'actes a vessar i amb moltes ganes de celebrar el segon aniversari de Sant Vicenç en Xarxa es va viure diumenge amb una barreja entre alegria i tristesa per totes les persones que ens han deixat durant la pandèmia. Aquesta emoció trasbalsava des de l'inici la coordinadora de Sant Vicenç en Xarxa i a la regidora de Participació, Paqui Capellades.
Daros las gracias por estar aquí hoy, en este día tan especial. Estoy un poco emocionada de ver tanto chaleco lila. que aún no había tenido esta ocasión de veros a todos juntos aquí, y es súper, súper emocionante, de verdad.
Realment va ser desolador i molt dur per molts, per tots i totes les que estem aquí. Des del primer moment ja es va començar a mostrar energies i gent que parlava. Per exemple, doncs des de l'implicat del Sant Josep van fer automàticament, rapidíssimament, un vídeo, jo em quedo a casa. Ràpidament es van oferir a fer coses. Pocs dies es va mobilitzar tot el poble i va ser espectacular. Entre la ciutadania, entitats i ajuntament van teixir una xarxa comunitària per ajudar per al que calgués, com fer compres a les persones que estaven confinades i a les persones que estaven soles en aquells moments. Sempre estàveu disposats i disposades a fer el que fos. Però una cosa molt important en aquell moment i que no hi havia per cap lloc eren mascaretes. I el més important de tot, i ho teníem molt clar, teníem que protegir tant els voluntaris com a la ciutadania per aquest maleït Covid.
L'alcalde va assegurar durant la celebració que Sant Vicenç en Xarxa és una mostra col·lectiva de solidaritat pel bé comú.
Segon aniversari, tots hem patit molt, tots hem passat molta por, tots ens hem bellugat i tots ens hem després coordinat, no? Que és el més important de tot, no? Que entre tots i totes hem estat capaços de tirar endavant projectes col·lectius, solidaris i projectes que han ajudat a que la gent més vulnerable del municipi hagin pogut tirar endavant, no? Que és el més important de tots, no? Sempre la nostra tasca i la vostra solidaritat es van unir per fer que la gent més vulnerable, aquella gent que patia més, aquella gent gran que estava sola, tot això va ser possible gràcies a la vostra tasca com a voluntaris i voluntàries i a la coordinació entre l'administració pública, l'Ajuntament de Sant Vicenç, amb la població civil, amb la gent de Sant Vicenç que va fer un pas endavant i va decidir que era un moment complicat i que s'havien de posar al servei del bé comú.
El teixit de suport comunitari va sorgir durant el confinament. Persones voluntàries van confeccionar mascaretes, les van repartir, van fer trucades a les persones grans que vivien soles. Després s'han anat adaptant a les necessitats de la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts. Fins ara, per exemple, es van encarregar de gestionar i classificar l'ajuda humanitària per la població d'Ucraïna. Vicentins i vicentines implicades en tot aquest procés van compartir les seves experiències diumenge.
Se hicieron muchas cosas. Y de toda aquella energía que se generó de luchar todos juntos, de dar respuesta a esas necesidades, no importaba del barrio que fueras, de la entidad que fueras, no importaba, el único objetivo era dar respuesta a esa necesidad. De toda esa buena energía que se creó para hacer un proyecto común, comunitario, salió la semilla de lo que hoy es San Vicente en Xarxa.
Yo lo viví en casa porque era muy viejo y quiero agradecer que en una casa traernos una mascarilla. Hicimos lo que pudimos, nuestra entidad desde casa, pero había un voluntario que estaba frente, nos trae la mascarilla, nosotros la distribuíamos, la farmacia Roger nos ayudó a distribuirla por el barrio y fue una sensación de que cuando hace falta se está.
La solidaridad, hubo momentos de realmente sentirte abrumado por la generosidad de la gente. Nosotros era nuestro trabajo y dedicábamos horas que estaban fuera de nuestra jornada, ¿no? Pero al dinero, pero positivísimamente con la gente. No había felicidad, no había miedo. Nosotros trabajábamos desde casa, pero la gente estaba fuera, impresionante, no tener felicidad. Que vine a comprar, el no haber horarios, era de lunes a domingo.
Yo me enteré por alguien de que se necesitaban personas que cosieran mascarillas y yo tenía unas ganas tremendas de ayudar en lo que fuera en aquel momento. Yo tenía máquina de coser, un montón de telas de muñeco, pero ellas fueron las que tomaron la iniciativa de todo esto y las que lucharon con uñas y dientes para que esto se formara lo que se formó, ¿no?
L'aniversari va comptar amb pastís i també amb actuacions musicals ben singulars, també amb un reconeixement simbòlic. La regidora de Participació i l'alcalde van entregar un diploma a totes les persones que formen part de la xarxa.
I seguim. Seguim. I fem nines. I les de fusta recapten. I les de llana alimenten.
però totes, totes, totes donen valor i escolta i amor. I seguim.
A continuación llega el momento del reconocimiento. Se os hará entrega de un diploma que reconoce de forma simbólica vuestro esfuerzo, dedicación, entrega y generosidad.
I allò que queda clar és que el teixit de suport comunitari té molt camí per endavant, així ho assegurava la regidora Paqui Capellades, qui repassava les iniciatives que actualment fa Sant Vicenç en xarxa.
Després del confinament, encara és present la xarxa. Continua funcionant com a xarxa i suport mutu. Per al que calgui, us tenim sempre aquí. Estem fent, pues, des de continuant en converses amb parelles, les nines Ubuntu, el llegir ens acompanya, sopars solidaris de Nadal, recollida d'aliments, roba i medicaments per Ucraïna. Sant Vicenç en xarxa representa la bondat, generositat i la capacitat que teniu de treballar en equip i per als altres. Des de l'Ajuntament ho tenim molt clar. Davant de la vostra disposició i generositat, hem de respondre sempre i estarem sempre donant suport i fer de Sant Vicenç una ciutat solidària i unida.
Per tota aquesta tasca comunitària, l'alcalde Miguel Comino diu que Sant Vicenç en xarxa és motiu d'orgull per tot el municipi.
Va ser un exemple en aquell moment, en un moment de molta incertesa, que no sabíem què passava, que no sabíem què passaria, no sabíem quant duraria. Vosaltres vau fer un pas endavant i vau fer un acte de generositat que l'Ajuntament no oblida, i per això estem en part avui aquí. Així que jo crec que val la pena recordar-ho, val la pena celebrar-ho i val la pena dir que no va acabar allà. Vicenç és un poble solidari que quan es posa en marxa no hi ha qui l'aturi i que tenim una població civil extraordinària que està a l'alçada de les circumstàncies sempre que es necessita. Jo, com a alcalde, crec que ens hem de sentir orgullosos i orgulloses de la xarxa Sant Vicenç en xarxa i de tota la gent que la forma així.
Davant de qualsevol necessitat o si voleu col·laborar com a voluntari amb Sant Vicenç en xarxa, podeu contactar-hi enviant un correu a santvicenç.enxarxa@sb-hac.cat o trucant al 648 19 59 54, 648 19 59 54.
Un rellotge de sol marca l'hora al centre cívic de La Guàrdia des d'aquest matí. És un regal que l'alumnat de segon de primària de l'escola La Guàrdia va lliurar al municipi el mes d'abril quan van instal·lar un rellotge igual al col·legi. Els rellotges de sol s'han fet en el marc del projecte Magnet amb el suport de la Universitat Politècnica.
L'alumnat de La Guàrdia pot consultar l'hora al rellotge de sol que van instal·lar a l'escola a finals d'abril. I ara aquesta possibilitat es posa a l'abast de tot el barri amb la instal·lació d'un altre rellotge de sol al centre cívic de La Guàrdia. S'ha inaugurat aquest migdia. Es troba a tocar de les escales d'accés a la placeta del centre cívic. Per difondre els coneixements sobre els rellotges de sol, aquesta tarda es fa un taller per aprendre a construir-ne. S'adreça a infants d'entre 9 i 12 anys. El taller es fa al centre cívic de La Guàrdia a 6:15. És una activitat edonauta, així que els nens i nenes que hi participin, a més de fer un rellotge de sol, també podran posar un segell al seu passaport edonauta.
El concurs literari Narcís Lunés i Boloix reconeix 10 poemes i 9 narracions de nens, nenes i joves de Sant Vicenç dels Horts. Els premis de les categories infantil i juvenil es van lliurar divendres en un acte al jardí del Molí dels Frares.
A la categoria de poesia, els primers premis de cada categoria van ser per dos alumnes de l'escola La Immaculada, Martín José Soler i Irene González, i per tres alumnes de l'Institut Gabriela Mistral, Marc Tello, Isaac El Miloudi i Meritxell Fernández. En prosa, els primers premis se'ls han endut dues alumnes del Joan Juncadella, Lucía López i Emma Roncero, dos alumnes de l'Institut Gabriela Mistral, són Dana Picanyol i Pol Sargatal, i una alumna dels Salesians, Carla Prats. La llista completa de premiats al Narcís Lunés amb finalistes i accèssits es pot consultar al web de l'Ajuntament.
La línia escolar del Sant Vivús s'adapta des d'avui a l'horari d'estiu dels instituts per cobrir l'entrada i sortida de la majoria d'alumnes del Frederic Mompou i el Gabriela Mistral durant el que queda de curs. La resta de línies del bus urbà també s'adapten a l'horari d'estiu.
Pel que fa a la línia escolar, aquesta setmana circula al matí amb dues expedicions. A les 7 i 20 minuts i a més a les 8 i 20 minuts. A la tarda la línia escolar circula amb una expedició addicional des de l'Institut Gabriela Mistral a la 1:35. Així es cobreix l'entrada i sortida de les classes. A partir de dilluns vinent, 13 de juny, i fins que acabi el curs, la línia escolar tindrà una única expedició a les 8 i 20 minuts, una hora més tard de l'habitual, i a la tarda sortirà a la 1:38, una hora abans de l'habitual. La resta dels ambibus també ha començat l'horari d'estiu. Això suposa que els diumenges i festius de juny i juliol totes les línies circulen amb el mateix horari dels dissabtes. Es poden consultar els horaris i el temps de pas real per parada al web del Sambibus i a l'aplicació mòbil.
L'associació Temps de Lleure ultima els preparatius de la caminada solidària que es farà diumenge en suport al poble ucraïnès. Avui i dijous a la tarda lliuraran dorsals als participants a Cal Aragall a canvi de material humanitari.
Els dorsals s'entregaran des de les 6 i fins a 8:45 de la tarda al local de l'associació Temps de Lleure, a la planta baixa de Cal Aragall. El material humanitari que es requereix és sobretot sanitari i medicaments. La caminada serà aquest diumenge per l'entorn del riu i l'entitat ha avançat l'hora de sortida. Serà a les 9, al Parc del Mamut Benux. Durant la celebració de la caminada, el mateix diumenge, també es podrà portar material al mateix Parc del Mamut Benux. Podeu consultar el llistat dels productes que es necessiten, que requereix l'entitat per ajudar el poble ucraïnès a les xarxes socials de l'Ajuntament i en una estona a les de Ràdio Sant Vicenç.
I justament la guerra ucraïna protagonitza el podcast d'avui de l'Institut Gabriela Mistral. Escoltem el podcast de la Nora i la Nermín, alumnes de segon d'ESO.
Bon dia, som la Nermín i la Nora.
I aquest és el nostre podcast, es diu La guerra entre Ucrània i Rússia.
La guerra entre Ucrània i Rússia va començar el 24 de febrer del 2022. L'origen tot va esclatar quan Putin va enviar la seva operació militar a Ucraïna i ahir és com va començar gent escapant, gent morint de la seva casa, mort, bombes per totes parts.
A més d'això, Putin i Zelensky no volen entrar en rau. També han entrat enmig d'uns altres països que cadascun està per la banda d'un.
I ara parlarem amb l'Alexandra Basoc, professora a qui li hem fet una entrevista.
Per començar, per què Rússia i Ucrània estan en guerra?
És un conflicte històric que ha començat en l'any 2014, quan el senyor Putin, president de Rússia, ha volgut anexar Crimea, que era territori ucranià, sense cap motiu, sense cap permís, perquè bueno, es va violar els acords que hi havia abans, quan Ucrània no podia expandir les armes nuclears i fer les armes nuclears, fer anar, a canvi de la flota russa. Llavors el Putin es va violar aquest acord i es va fer a la seva, ha fet un referèndum de mentida, es va canviar, bueno, es va enganyar al poble i es va quedar ahí. Després es va proclamar dos parts d'Ucrània, Donbass i Lugansk, com a territoris russos. I pues, ara mateix, el dia 23 de febrer, ha començat la guerra amb Ucrània. Amb l'excusa d'invadir només aquests territoris que són, entre cometes, prorusses, es va agafar i va començar a entrar les tropes per tot terreny i es va començar a invadir tota Ucrània.
Quin tipus de família tens a Ucrània?
Jo tinc molts amics que tenen famílies a Ucrània. En total són 10 famílies diferents, però la meva família està ubicada a Rússia, a la capital dels Urals, capital de Ekaterinburgo, i no tinc parents directes a Ucrània.
Com et sents sobre això?
Bueno, em sento molt malament perquè em sembla molt injust que al segle XXI un país germanó pot fer aquestes coses a un altre. Em sembla molt malament el tema de l'agressió russa i trobo que és una vergonya.
Qui són els aliats de Rússia?
Bueno, al principi Els aliats són Bielorússia, en part li volia ajudar al principi a Xina, però al final es va deixar perquè no vol tampoc entrar en conflicte amb OTAN i Europa i Estats Units. Alguns països africans sí que estan a favor de invasió russa a Ucrània, però en general tot el món pro-europeu i progressiu no està a favor d'aquesta invasió.
Quins són els aliats d'Ucraïna?
Pues els aliats d'Ucraïna és Europa, OTAN, Estats Units. Tots els països progressius estan recolzant Ucraïna en aquesta guerra. Alemanya ara li passarà les armes. Els altres països també li ajuden amb refugiats, sobretot com Espanya. Espanya ara mateix a Barcelona tenen 5.000 refugiats. Jo també vaig a fer de voluntari i una o dues vegades a la setmana ajudo a les famílies de les mares ucranianes que tenen els fills malalts de càncer, pues traduir als centres de salut com Sant Joan de Déu i als hotels on estan ubicats.
Què vol Rússia d'Ucraïna?
Rússia vol quedar-se amb parts que pensa que són russos, Donbass i Lugansk, i fer ahir les repúbliques independents, entre cometes, com si fos una part de Rússia.
Què va passar l'última vegada que Rússia va invadir Ucraïna?
Pues bueno, no es va invadir Ucraïna en total, però es va posar el seu poder a aquestes dues parts, millor dit tres, no? a Crimea, a Donbass i Lugansk, i no parava de fer ahí guerra i tràfic d'armes i molestar, diguem, a un país lliure i fer la seva política molt agressiva i molestosa.
Fins aquí la nostra entrevista.
Gràcies per escoltar-nos.
L'entitat Solidansa fa 25 anys des del seu naixement al Baix Llobregat. Generen oportunitats laborals per persones en situació vulnerable a través de la recollida selectiva i el tractament de residus. El seu projecte més conegut és el de Roba Amiga. A Sant Vicenç dels Horts, Solidansa també és una de les branques fonamentals del projecte Treballa't, el programa d'inserció sociolaboral en col·laboració amb l'Ajuntament i la Fundació Maria Auxiliadora.
Fem balanç de tots aquests anys de feina amb la responsable de comunicació de Solidansa, Andrea Membrado. Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Primer de tot, per començar a endinsar-nos en la vostra tasca, felicitats per aquests 25 anys.
Moltes gràcies. Ha sigut un llarg recorregut.
Què heu preparat per celebrar precisament aquest quart de segle, aquest llarg recorregut de Solidansa?
Doncs mira, ara mateix estem realitzant una sèrie d'activitats institucionals, amb empreses també, però hi ha una part molt important que és que la intenció de voler retrobar-nos, de voler retrobar els orígens de l'entitat, de l'associació que va néixer a Sant Joan d'Espí, amb tota la comunitat i tota la gent que ha estat amb nosaltres tots aquests anys i que a sobre amb aquests últims anys de pandèmia hem perdut una mica el contacte, potser sobretot a nivell presencial. Durant molts anys hem estat fent les jornades de portes obertes i les havíem deixat de fer en els últims anys. I la intenció és retrobar-nos, celebrar i passar-nos-ho molt bé aquest dia. I llavors després seguir treballant moltíssim.
Aquesta celebració gran, diguem, serà el dissabte 18 de juny a Sant Joan d'Espí. Ara tindrem ocasió al llarg de l'entrevista perquè ens expliquis ben bé doncs, les activitats, diguem, que heu preparat per aquest aniversari, però realment també l'objectiu d'aquesta entrevista és conèixer el vostre projecte. Què diries, precisament, què és el que us defineix com a entitat del tercer sector a Solidansa?
Doncs ens defineix una miqueta la sinergia entre l'acció social i mediambiental. Nosaltres l'acció principal, el nostre objectiu principal, és la creació de llocs de treball per donar oportunitats laborals a persones en situació de vulnerabilitat social. I tot això ho fem a través de l'empresa d'inserció, que és una oportunitat per poder fer un itinerari d'inserció a totes aquestes persones que estaven en una situació vulnerable. a nivell social i laboral. Llavors, com fem, com creem tots aquests llocs de treball? Doncs a través d'activitats ambientals, i el que fem és gestionar residus. Gestionar aquests residus, el que fem és intentar promoure la seva reutilització, evitant que sigui un residu i convertint-lo en recurs. I d'aquesta manera el que fem, agafant, gestionant correctament aquests residus, és convertir-los en recursos a través de les nostres botigues de segona mà, entre altres projectes que tenim. Però aquest seria com una mica la base de l'activitat ambiental que fem.
I aquest projecte en si, aquest objectiu de generar oportunitats sociolaborals per persones en situació de vulnerabilitat a través doncs, de la sostenibilitat, com ha anat evolucionant al llarg d'aquests 25 anys?
Doncs crec que hem anat creixent una miqueta amb el sector i amb la societat nosaltres. I començant des d'una base molt, molt petita i molt associativa, en la qual hi havia més part de voluntariat que de treballadors, no estava el sector tan professionalitzat, i nosaltres ens hem anat professionalitzant amb els anys, amb el sector, també la nostra implicació en totes les taules de treball i totes les l'evolució de les lleis i de més, estem molt implicades en tota aquesta part. Llavors, nosaltres vam començar recollint mobles, recollint la roba, d'una manera, doncs, no tan professional, i a poc amb els anys, a través d'obtenir recursos, de millorar les normatives i llavors nosaltres poder-nos professionalitzar. Actualment tenim una planta de classificació, una planta de preparació per la reutilització de 3.000 metres quadrats, on es classifica la roba d'una manera amb una traçabilitat correcta i amb una gestió que està quantificada per l'Agència de Residus. I llavors això ens ha fet professionalitzar-nos molt, el mateix amb els electrodomèstics i amb els mobles, i a nivell d'equip i els itineraris d'inserció, doncs tot ha anat ha fet una evolució molt bona de cara a poder augmentar i professionalitzar d'una manera més eficient tots aquests processos.
Quins són els vostres projectes o iniciatives principals ara mateix al territori, a la comarca? És a dir, Solidansa, com el pot identificar qualsevol persona del Baix Llobregat ara mateix?
Doncs mira, jo principalment el que sempre dic és que coneixes el contenidor taronja de Roba Amiga? Doncs probablement som nosaltres. Nosaltres l'activitat més forta que tenim amb la gestió de roba a través del programa Roba Amiga. No obstant, també tenim altres activitats. I, bueno, moltes vegades pel Baix Llobregat es poden trobar les furgonetes de Solidansa, en les quals que també posa que fem buidatges i recollides de mobles, gestionem electrodomèstics, i una de les activitats també que tenim és la gestió de deixalleries a través d'un model propi de tercera generació, en el qual també incorpora el valor social de creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social, i un foment de la sensibilització i de l'empoderament de la ciutadania a través d'activitats a dins de la mateixa deixalleria. Entre aquestes iniciatives doncs, tenim altres iniciatives innovadores de prevenció de residus i sensibilització de la ciutadania. No estan innovadores, sinó que formen part del programa Roba Amiga, que són les campanyes d'educació ambiental a les escoles. Moltes escoles del Baix Llobregat reben la nostra visita amb xerrades i tallers. I d'innovació el que tenim sobretot és la Reparatrac i la Didaltrac, que són unes furgonetes que van per diferents pobles i places i estan allà i t'ensenyen a reparar i a reparar els teus aparells o a arranjar la teva roba perquè tu aprenguis a tenir les teves pròpies capacitats per a prevenir els residus.
Més enllà de totes aquestes iniciatives, a Sant Vicenç dels Horts heu estat part fonamental del projecte d'inserció sociolaboral Treballa't, en col·laboració amb l'Ajuntament i amb l'entitat Maria Auxiliadora. Quin balanç en feu, en aquest cas?
Doncs un balanç molt exitós. La veritat, hem tingut molt bona acollida per part dels participants, per part de les empreses. Hem aconseguit resultats molt exitosos amb 90 persones inserides. Això és un resultat molt, molt exitós, ja que estem parlant de que 90 persones de Sant Vicenç dels Horts que es troben en una situació de no tenir feina, però també haver perdut les capacitats per trobar-la o no tenir les facilitats, sobretot arrel de la pandèmia, que va va agreujar molt aquesta situació per a tothom, realment. Que 90 persones hagin pogut trobar feina és un resultat molt exitós per a nosaltres.
I es preveu repetir aquest projecte?
Esperem que sí. Esperem que sí que es repeteixi i que és, de fet, que es repliqui a altres municipis, inclús ens encantaria, ja que nosaltres, dins la part ambiental, que és la que més s'ha entrat més, també realitzem diferents programes d'inserció sociolaboral i de formació i d'acompanyament per als municipis, una miqueta fets a mesura de les necessitats que té a cada municipi.
Uh-huh.
I esperem que sí, que es repeteixi, que segueixi tenint els mateixos èxits i més, i innovem una miqueta amb la manera de formar i d'atendre tantes persones perquè la gent del municipi tingui un acompanyament i un recurs per a millorar la seva situació social i laboral.
Hem pogut fer doncs una bona radiografia de tot el que teniu en marxa des de Solidança, dels vostres valors, però cap a on